Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Molt bona.
Clar, clar, vull dir que no hi anem cagats, eh, Lluís? Transmetre-nos això, optimisme, no?
En absolut. No? No, no, et puc assegurar que en absolut.
Que bé.
Vull dir, van a totes totes, ara us estava sentint respecte a l'alineació, etc. I, bueno, jo no sé al final que escollirà el bon del Xavi Hernández. Jo aniria amb un 4-3-3 perquè considero que tenim més davanters que migcampistes amb la manca de Pedri i de Gavi. Aniria pel 4-3-3 i a buscar el partit de forma descarada.
Va, és un bon argument, eh? Sí, 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 sí. És un bon argument. Tu, Paco, què? Com veus el partit i l'11?
Antes, permíteme, eso de Revolución Cubana espero que no sea recomendación de Paul Bayus, ¿eh? Que ayer también nos hizo un tour interesante,
Paco,
por la noche de Manchester.
Ya tardas.
Búscalo en Google y ya tardas, Paco.
Sí, no, no, sí, he escuchado hablar. Respecto a alineación, yo coincido con Lluís en el 4-3-3, pero ya no tanto por el hecho de ser más valientes, sino simplemente por los nombres. Nosotros, que las hemos vivido de todos los colores, con los Jordi Alba, Sergi Roberto y compañía, a mí me gustaría ver una derrota mañana en Old Trafford otra vez con las mismas caras de siempre. A mí me gustaría que, si Ferran Torres viene de un gran partido contra el Cádiz, pues que se le siga dando una oportunidad. Y yo creo que la fórmula de los cuatro centrocampistas es buena si tienes a Pedri y Gavi en el equipo. Con Sergi Roberto y Kessié no lo acabo de ver tan claro, la verdad. Así que preferiría un equipo más ofensivo que vaya por el partido.
Vale. ¿Y el ambiente? ¿Has atacado también, Paco, aquí, a Manchester?
De momento, ambiente de fútbol, no demasiado. Ayer, mira, precisamente estuvimos viendo el partido del Madrid en un pub y fue un ambiente bastante sombrío con la derrota del Liverpool. Y eso que estamos en Manchester, pero a la gente no le parecía demasiado bien que ganara el Madrid. Y hoy todavía está la guardia bastante baja. Supongo que lo empezaremos a ver un poco el ambiente mañana. Parece ser que el campo va a estar bastante lleno, pero yo personalmente temo bastante al frío. Estaba viendo la previsión de mañana y creo que vamos a estar entre los 2-3 grados a la hora del partido, y eso, unido a la presión ambiental, me hace desconfiar del ambiente. Pero bueno, supongo que lo soportaremos como hacemos siempre. Además, ya sabes que los cronistas vamos bien equipados con nuestras térmicas, nuestras mallas, nuestros gorritos, o sea, vamos preciosos a los partidos.
Los plumillas, Fernando, los plumillas.
No, re, ara un parell de pollazos aquí a Revolució Cubana i arribeu com poeta.
Molt bé. Ai, doncs re, Paco, que et volíem saludar. Gaudeix demà del partit, no pateixis molt.
No, no, lo justo. Mucha suerte esta noche.
Vinga, una abraçada, adéu. Lluís, què, vols afegir alguna cosa més?
Alguna coseta més. Vull dir, el Paco deia que teme el frío. No, el frío no mete goles. No conec cap entrada d'aire fred que sigui perforant la porteria Ter Stegen. Per aquí no. I insisteixo, acaben de construir un nou equip, bastant més il·lusionant que el que teníem la temporada passada amb Koeman i amb l'arribada de Xavi. Les coses s'han posat complicades amb el 2-2 i aquelles mans que no van voler assenyalar a favor del Futbol Club Barcelona. Arribem a Old Trafford. El Manchester pot ser que no faci el millor partit i pot ser que nosaltres sí el fem. Crec que l'eix del 4-4-2 amb Pedri i Gavi seria bastant indiscutible, però sense aquest eix que vosaltres heu qualificat de capital i que jo coincideixo, també em sembla capital, jo crec que hem d'anar descaradament a buscar la victòria, perquè no seria cap drama no assolir-la si s'intenta. El que seria bastant més dramàtic és quedar-nos amb la sensació d'haver intentat aguantar un 0-0 per en una contra fer un gol quan no és el joc del Futbol Club Barcelona.
El Teatre dels Somnis no pot acabar malament, aquesta història, no? Un lloc que es diu el Teatre dels Somnis, Lluís, no pot acabar malament, aquesta història.
Anem a intentar-ho. Ja que tenen un gran màrqueting forjat per la història, amb un estadi del 1910, que el 1910 a Espanya encara no hi estudiaven pilotes, com aquí qui diu, anem a assolir lo impossible.
Clar,
i demà sí. Jo tinc bones sensacions i es pot aconseguir.
A veure si el Barça fa una revolució cubana,
Sí. Aquí em trobaré més un conegut que no puc ni mencionar.
Va, ara tornes a entrar, Lluís, o marxes cap a l'hotel ja?
Ara ja, deu marxar.
No, tornem a entrar.
Aquest entra.
Molt bé. Disfruta, Lluís, mou molt els malucs, que va molt bé.
Un abraçada a tots.
Adéu, gràcies, adéu. Lluís Carrasco, també, en directe des de Manchester. Adéu. Déu-n'hi-do. Estem distrets.
Ha d'entrar a agafar idees per la publicitat.
Clar, inspiració. Com a publicista i màrqueting, clar, li va molt bé. Mira, ara que dèiem això, d'Old Trafford, completarem la prèvia d'avui amb aquesta mirada històrica que fem sempre que hi ha partit europeu del Barça amb el nostre historiador de capçalera, que ja t'ho diràs, que és el Ramon Usall. És doctor en història i autor del llibre Futbolítica, història de clubs políticament singulars. Avui ens parla d'Old Trafford, precisament, de la història d'Old Trafford, del Teatre dels Somnis.
La visita del Barça a Old Trafford a la recerca d'un bitllet pels vuitens de final de la Lliga Europa és un bon moment per recordar la història d'aquest recinte esportiu, conegut també amb el poètic nom de Teatre dels Somnis, que està estretament associada a la crònica de l'Anglaterra del segle XX. Sense anar més lluny, l'episodi més tràgic en la llarga vida de l'estadi del United es va viure durant la Segona Guerra Mundial, quan la població britànica va haver de fer front als bombardejos constants de la Luftwaffe, l'aviació nazi. Un dels més cruels va ser el que la ciutat de Manchester va patir poc abans del dia de Nadal de 1940. La nit del 22 de desembre d'aquell mateix any, l'aviació de Hitler va llançar milers de bombes sobre la ciutat, atacant alguns dels seus llocs més emblemàtics, com ara la catedral, el teatre Royal Exchange o la sala pública Free Trade Hall. D'entre els indrets que van ser víctimes dels projectils, en destaca l'estadi del Manchester United, ubicat molt a prop del complex industrial de Trafford Park, que havia reconvertit bona part de la seva activitat cap a la indústria de guerra i que, per tant, era un dels objectius prioritaris dels avions nazis. De fet, malgrat continuar mantenint la seva activitat futbolística, l'estadi d'Old Trafford també havia passat a tenir un ús militar, ja que l'exèrcit britànic l'emprava com a dipòsit. Les bombes que hi van caure durant el desembre de 1940 van danyar el recinte esportiu i van provocar que el partit que els locals havien de disputar el dia de Nadal contra l'Stockport County hagués de ser traslladat al terreny de joc dels seus rivals. Després de diverses tasques de condicionament, el futbol va tornar a l'estadi del United el 8 de març de 1941, però ho va fer per un període d'allò més efímer, ja que tot just 3 dies després, una nova ofensiva de l'aviació nazi va destruir la graderia principal d'Old Trafford, provocant-li danys irreparables. Davant d'aquesta situació, que impossibilitava el United utilitzar la que havia estat la seva llar des de 1910, el president del club, James Gibson, el potent empresari del sector tèxtil que liderava l'entitat des de 1931, va decidir acollir l'equip al Cornbrook Cold Storage, una parcel·la ubicada al complex industrial de Trafford Park, que era propietat d'una de les seves companyies. Aquest va ser el terreny de joc provisional dels Red Devils fins a la fi de la Segona Guerra Mundial. Manchester's Piccadilly. It was famous too. But loss and damage do not destroy the spirit or the power of such a place as Manchester. Amb l'establiment de la Comissió de Danys de Guerra, Gibson va pressionar perquè el United fos compensat com a conseqüència de la destrucció d'Old Trafford i va aconseguir que el club rebés un ajut de prop de 5.000 lliures per retirar la runa del terreny de joc i de gairebé 17.500 per alçar de nou les graderies. Durant la reconstrucció d'Old Trafford, el United va conèixer un nou estadi, el de Main Road, propietat dels seus veïns i rivals del Manchester City, que no van pas cedir-lo com un exercici de solidaritat ciutadana, sinó a canvi d'un lloguer de 5.000 lliures anuals i d'un percentatge de la venda d'entrades. Una circumstància que va ofegar econòmicament els Red Devils i que va provocar que diversos representants públics, entre ells el diputat laborista Ellis Smith, pressionessin sense èxit el govern britànic per tal que augmentés l'import de la compensació al United per la tragèdia viscuda durant la guerra. El 22 d'agost de 1949, després de pràcticament una dècada sense futbol a Old Trafford, el United va tornar a casa seva per disputar-hi de nou un partit com a local. Quedava enrere un dels episodis més dramàtics en la crònica d'aquest club i de la seva ciutat.
Que gran és el Ramon Usall. Que bé saber alguna cosa més, més enllà del futbol, dels sistemes tàctics, de les baixes, dels ambients, saber alguna cosa més de com ha arribat el United fins aquí o com s'ha construït i tot el que ha viscut aquest estadi com Old Trafford està molt bé. I amb això volíem completar. Sempre que el Barça viatgi per Europa aquesta temporada, sempre tindrem el Ramon Usall aquí per posar-nos aquest punt de vista tan històric i interessant. Amics, ho hem de deixar aquí, que queden 20 minuts per la una. Ara trucarem Pierre Oriola.
Oh!
Que avui s'ha fet oficial que ha fitxat per l'ECA d'Atenes de bàsquet, després de la seva sortida del bàsquet Girona. I alguna cosa més hem de fer encara, el tram final del Tudiràs. Així que... us deixo marxar, que aneu tranquils per demà. Demà a les 8 ens hi posem aquí RAC1, la prèvia, l'Anaconda...
Sí, és bona hora.
A les 9 el partidet.
Estem tranquils.
Sí, és, és un partidat, realment, el de demà.
Sí, és un partidat. No.
Ho va ser el de l'anada, sí. Però el de la tornada no serà menys.
Sí, està molt bé, està molt bé. Però a veure si el Barça pot dominar aquest ritme.
Sí, home, sí. Ja veuràs que sí. A l'anada ja ho va demostrar, jo crec que demà ho farà. Jo sóc optimista demà, mira què et dic.
Quan no ets optimista?
Poques vegades a la vida. Aneu a buscar a veure si hi ha un Revolució Cubana. Aquí a Barcelona. Vinga, amics. Vinga. Gràcies, Marc Guillén, Fernando Polo i Àlex Fintaner. Ara tornem.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
A Movistar l'emoció del futbol no s'acaba mai, perquè tornen les millors competicions. Torna tota la màgia de la Champions i l'Europa League. Gaudeix-ne amb mi Movistar amb la millor xarxa de fibra i mòbil. I a més, un dispositiu des de 0 euros. Informa't en el 1004 a les botigues o a movistar.es.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Som 11, l'equip líder de concessionaris fora Catalunya. Al davant, garatge central, la Ford de Figueres, Olot i Vic. A la mitja, Ford Nicolás. La Ford del Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Al darrere, Tàrraco Center, la Ford de Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit. I a la porteria, tu. Tu ets la peça clau d'aquest gran equip.
RAC més 1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC més 1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Pràcticament 3 quarts d'una. Abans de saludar Pierre Oriola, l'actualitat de l'Espanyol amb el Joan Camí. Joan...
L'Espanyol prepara la cita a casa contra el Mallorca de dissabte al migdia, un rival que sempre ha estat assequible, però amb Aguirre a la banqueta el conjunt balear està fent una molt bona temporada. L'eix ara mateix són a 3 punts de les posicions europees sota la batuta del Vasco Aguirre. Avui n'ha parlat Brian Olivan, ex del club mallorquí, que reclama una victòria a casa. L'última va ser fa un mes contra el Betis i l'anterior del 16 d'octubre contra Osasuna.
És un partit molt important per nosaltres, sobretot a casa, en un horari doncs, que si tot va bé doncs, el camp estarà ple. I res, intentar connectar amb la nostra afició, intentar donar-los una victòria, no, que al final doncs ja portem bastant de temps, no, que no que al final traiem més punts fora de casa que a casa, i és un tema doncs que tenim que millorar.
Olivan espera poder estar a punt després del cop al cap de l'altre dia contra l'Elx, que el va deixar estabornit i el van haver de substituir. Per precaució, haurà de deixar que els metges decideixin. D'altra banda, José Lu té molt poques opcions d'arribar. En canvi, sí que s'espera que César Montes torni a la convocatòria.
Volem parlar uns minuts de bàsquet perquè avui s'ha fet oficial que Pierre Oriola, exjugador del Barça i del Girona també aquesta temporada, havia passat per València, se n'anirà cap a Grècia. Jugarà a partir d'ara a l'AEK d'Atenes el que resta de temporada, i el volíem felicitar. Hola, Pierre, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Moltes felicitats, suposo que content, no?, ja que s'ha fet oficial la teva nova destinació.
Sí, molt content perquè, bueno, portava ara uns dies que estava cuinant tot una miqueta a foc lent i sí que va ser com una decisió molt ràpida, però bueno, ja s'ha fet oficial, ja he passat també les revisions mèdiques i tot, i ja content i preparat per afrontar aquest nou repte.
Sí, anava a dir, com l'afrontes? Perquè clar, diria que és la primera vegada que surts de l'ACB, no?, de la Lliga Espanyola, la teva primera experiència fora de casa, diguem-ho així.
Sí, és la primera experiència que tindré amb 30 anys i bueno, l'afronto molt motivat, amb moltes ganes, molta il·lusió, perquè bueno, he arribat en un moment que jo crec que mentalment necessitava alguna cosa així, perquè t'he de dir que bueno, últimament l'espiral negativa en el que vivia i en el que estava una mica per culpa d'aquesta lesió d'esquena que no acaba de rutllar, que semblava que avançava però que tornava a tenir petites molèsties, doncs no em deixava acabar de disfrutar, i ja et dic, aquestes últimes setmanes realment he estat molt, molt bé físicament, i a l'haver sortit aquesta opció, doncs ja et dic, et canvia mentalment i et dona un aire totalment diferent, i que és el que necessitava.
Estàs bé, per tant, físicament?
Sí, porto ja 2-3 setmanes que ja estava bé, tenia una petita recaiguda per, bueno, culpa d'un procés víric i que dintre del procés de recuperació hi ha aquests processos de recaiguda, és algo que s'ha d'entendre i has de tenir present, costa, perquè evidentment ara vols jugar, però bueno, hem canviat cosetes una miqueta de tota la preparació que tenim abans dels entrenaments i dels partits i posteriorment també d'aquests, i la veritat que està funcionant molt bé.
Clar, i ara, doncs, el que deies, no?, que a vegades sortir de la zona de confort, no?, canviar una mica visualment i també de forma ambiental tot el que t'envolta, doncs potser va bé, no?, i necessites també aquest clic en un moment així, sí, de dificultat.
Jo crec que ara mateix hi havia una atmosfera molt, molt negativa sobre mi, perquè ja et dic que, evidentment, no ha acompanyat que l'últim any i mig, dos, doncs estigués amb aquests problemes d'esquena. Evidentment, a tothom li preocupava el meu estat físic. Jo no he seguit treballant, he seguit confiant en mi, he seguit fotent-li hores i bueno, al final, com tot, amb treball i sacrifici tot arriba. Ha arribat aquesta opció, ja et dic, vaig parlar amb l'entrenador la setmana passada, un bon rato, i bueno, compartia una mica les meves idees de bàsquet, el que li agradava, i em va encaixar molt bé. Mm. I et dic, i canviar una mica de la zona de confort, d'on estàs acomodat, d'on ja portes molts anys amb el mateix, doncs volia fer un canvi d'aires, aprofitar aquests 3-4 mesos que puguem tenir de competició per tornar-me a trobar i tornar a estar bé, i a partir de l'any que ve ja ho veurem.
Ja ho veurem, no? Vull dir que deixes oberta l'opció de seguir a Atenes o de canviar d'aires un altre cop,
sí,
no?
Sí. Vull dir, jo ara mateix estic centrat en intentar acabar la temporada molt bé, intentar ajudar l'equip al màxim en els objectius que hi puguin haver, i a partir de la temporada que ve, ja dic, la porta estarà oberta per qualsevol cosa i per lo que sigui.
Ara parlem de l'AEK d'Atenes, m'estan mirant el calendari, no? Queden 6 jornades per tancar la Lliga regular a Grècia, i l'AEK d'Atenes està en la tercera posició, empatat amb un grup d'equips, només per darrere d'Olympiacos i Panathinaikos, per tant, lluitant, entre els millors de la Lliga grega. També hi ha la Champions League Basketball, no?, amb l'AEK d'Atenes en un grup en què hi ha l'Unicaja, per cert. Us podríeu trobar, sí, amb el Manresa en aquesta competició. Bé, ara et pregunto per com veus això, no?, les aspiracions de l'equip pel qual has fitxat. Però primer, deixa'm només fent-te dues preguntes del Girona. Estàs dolgut per la teva sortida del bàsquet del Girona o com s'han comportat?
No, gens. La veritat és que no. Perquè ja et dic, dintre del meu contracte hi havia una clàusula de tall i bueno, ells la van fer efectiva, igual que l'hagués pogut fer jo efectiva, si ho hagués cregut convenient. Evidentment, la meva idea era quedar-me tot l'any i més en aquest procés que havia estat que no vaig poder aportar tot el que m'hagués agradat, tot just jugant 7 partits, amb aquests problemes físics que no m'acabaven de deixar en pau, però no, perquè, bueno, jo crec que ara de tornar-me a posar en la dinàmica de l'equip, a intentar encaixar les peces amb mi dintre dels 12 jugadors, jo crec que hagués sigut difícil, tal i com estaven en l'equip, i a part d'això també per un tema, bueno, de fitxa econòmica, doncs el club va decidir que ja no es necessitava perquè l'equip pràcticament està salvat, i al final això és un negoci, s'ha d'entendre com tal i com és, i ja està. Jo li dono les gràcies al Girona per aquests mesos que m'ha donat l'oportunitat, per tot, et dic, tota l'atenció que han tingut amb mi preparadors físics i fisios, i escolta'm, els desitjo molta sort d'aquí en el futur.
I amb en Marc Gasol, amb qui t'uneix també una bona relació, acabes bé?
Sí, i al final la seva figura tampoc és fàcil, prendre algunes decisions que poder no són les millors o les que li agradarien, però al final és el paper que té com a president jugador. O sigui, però ja et dic, no hi ha cap mal rotllo ni a res negatiu, tot el contrari. O sigui, et dic, li dono les gràcies perquè a l'estiu em donés l'oportunitat de poder anar a Girona, tot i una mica amb la incògnita aquesta que em rodejava una miqueta del meu estat físic. Ell va creure en mi, ell em va donar l'oportunitat. Bueno, no ha pogut ser, a tot ens hagués agradat que hagués pogut ser i que haguéssim pogut estar junts molts anys, però no ha pogut ser, així que res, com et dic, separant els camins, ells per un costat, jo per l'altre, però sempre els hi desitjaré el millor i ojalà, doncs, aquest projecte creixi i millori.
Queda claríssim. Bé, i ara a veure si el Pierre Oriola gaudeix del bàsquet, no? Què tal, l'Eca d'Atenes? Ja has jugat mai allà, en aquella pista?
No he jugat mai.
Deu ser calenta, no?
Bueno, ha canviat una miqueta, perquè van jugant a l'OAC, on jugava el Panathinaikos, sí. Però ara s'han traslladat, diguéssim, a les afores, a un districte a les afores d'Atenes, i ja tenen un pavelló propi. L'afició m'han dit que és la més calenta de Grècia, no sé si és veritat, però sí que, bueno, són la veritat fanàtics de l'AEC, i bueno, hòstia, és una experiència molt xula, i a sobre en un país que es vol el bàsquet, Com si fos una religió,
vamos. Sí, totalment. I com dèiem, tram final de la Lliga regular, no?, i intentant lluitar per acabar tercer, suposo, el play-off, i per què no, competir-li als grans equips del bàsquet grec, que són Olympiakos i Panathinaikos, i amb aquest carmelet de la Champions League Basketball, no?, de la FIBA, van líders de grups, no?, diria, en aquest grup que hi ha l'Unicaja, també.
Sí, crec que l'Unicaja té un partit menys, perquè ha de jugar encara contra el Galatasaray,
sí.
Partit de traçar per tot això del terratrèmol que va haver a Turquia i tal, però sí, estem en una posició de privilegi, o sigui, no descartem res. Crec que l'objectiu del club i de l'equip és intentar quedar tercers de la Lliga regular, perquè, bueno, intentar quedar el més amunt possible per segons quin encreuament et pugui tocar, doncs, doncs puguis tenir més opcions d'avançar de ronda, i després la Champions està tot obert. O sigui que és veritat que tenim ara dos partits claus, que són el de Limoges fora i Galatasaray a casa. Aquests jo crec que guanyar a Limoges pràcticament, atendre el que faci l'Unicaja amb el Galatasaray, doncs pràcticament la classificació estaria, però és que és molt xulo que en 3-4 mesos tu puguis jugar tot i això per poder-ho viure, també.
Sí, i us podria tocar el Manresa, a quarts de final de la Champions, o fins i tot a la Final Four, no?
Imagina't, seria xulo també jugar contra el Manresa.
Clar que sí. Pierre, et desitgem el millor. Fins al març, no? No torna a la competició, que ara hi ha finestres FIBA, no? Per tant, fins d'aquí uns dies.
Sí, crec que el dia 4 juguem contra Ionikos, aquí a Atenes. Bueno, suposo que serà el meu debut, esperem que sí, toquem fusta, i, bueno, il·lusionat i amb ganes.
Ja t'anirem seguint, Ja saps que tens aquí un seguidor més de l'AEC d'Atenes de bàsquet.
Gràcies, una samarreta ja te la portaré.
Perfecte. Una abraçada molt forta, Pierre, i molta sort, de veritat.
Una abraçada, gràcies.
RAC 1.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Ràpida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Pròxima estació, Barcelona. Correspondència amb Mogauto Volkswagen City Store.
Ja és aquí la primera store de Volkswagen al centre de Barcelona. Descobreix les darreres novetats de la gamma híbrida i elèctrica de Mogauto Volkswagen i viu una experiència 100% tecnològica. Podràs configurar el teu model favorit a Gran Via, cantonada Padilla. Mogauto.com.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Tres minuts i la una de la matinada. Abans de marxar, mira, tenim declaracions de Pep Guardiola després d'empatar un avui al Manchester City contra el Leipzig. Hola, Miquel Agut.
Bona nit, Aleix Pariser.
Què ha dit el tècnic de Santpedor després d'aquest empat?
Diu que ha acabat molt content amb tot el partit, per molt que a la primera part el seu equip ha estat clar dominador i s'ha merescut un millor resultat que el 0-1 al descans, i per molt que la segona han patit i que amb prou feines han pogut tenir més possessió de la pilota que el Leipzig, però ha destacat a la seva manera i amb contundència, ara ho escoltareu, el mèrit del resultat del seu equip i el potencial del rival.
What do you expect? We play a friendly game here? How many games have you?
Què t'esperaves? Estàvem jugant un joc amistós aquí o què? Quants partits del Leipzig has vist? La gent es pensa que vindrem aquí i en farem 5? Això no és real. Juguem una competició molt difícil en què grans equips ja han estat eliminats. Són 4 partits en 10 dies, tots a fora i amb viatges inclosos. Som un bon equip que fa moltes coses bé, però si la gent es pensa que vindrem aquí i guanyarem 0-4, em sap greu, però s'equivoca.
The people expect come here 0-4, I'm sorry, we are not able to do this.
Reivindicatiu, no? Contundent i una mica enfadat, fins i tot amb el que li preguntava el periodista.
Una mica mosca. Quants partits del Leipzig has vist? Li pregunta al periodista. Segurament no n'haurà vist gaire, potser no ho sé, però tampoc no és la seva funció. En tot cas, no ha parlat de les jugades polèmiques, del gol de l'empat del Leipzig perquè teòricament Guardiol es recolza les espatlles de Rubén Díaz i no el deixa saltar, i d'unes hipotètiques mans a l'última jugada del partit que el VAR ha revisat molt ràpidament. I parlant de coses ràpides, tanco molt aviat i molt ràpid amb Guardiola. Quan li han preguntat per la seva relació amb la Lliga de Campions i amb aquesta cançoneta que sentim de fa temps, és que va marxar del Barça, que no la guanya, diu això.
Tenim la il·lusió de classificar-nos pels quarts, però passarà el que passarà perquè el destí ja està escrit. A vegades ho hem tingut més a prop que d'altres i aquesta vegada no serà diferent. Crec que ho hem fet tan bé durant els últims anys que faci el que faci d'ara en endavant sempre semblarà que no n'hi ha prou.
I'm going to fail. Nothing will be enough.
No li falta raó, no? No li falta raó.
Segurament és a qui més se li exigeix que guanyi. No hi ha cap entrenador que se li exigeixin tantes victòries com a Guardiola, i que si no guanya és un fracàs, i si guanya té plantilles com per guanyar.
Sí, senyor. Molt bé, Miquel, gràcies,
A disposar.
Vinga, i ens queden encara un parell de coses. Per exemple, el Barça d'handbol és matemàticament primer de grup ja a la Champions. Ha guanyat aquesta nit al Palau 35-25 al Pic Zeged, i per tant, ja insistim, matemàticament primer de grup de cara a aquest creuament de quarts de final de la Champions, que és quan començarà la teca de veritat pel Barça d'Antonio Carlos Ortega. I ara que entrevistàvem Pier Oriola, avui hi ha hagut bàsquet femení europeu amb la participació del Cadí i de l'Uni, i no han anat massa bé les coses. Per exemple, Gerard Ballera, a l'Uni se li ha escapat la victòria pels pèls a l'Eurolliga.
Sí, en un partit molt igualat, ha acabat perdent de 2 a la pròrroga, 73-75 contra el Mersin de Turquia. Al final del temps reglamentari, de fet, amb empat a 67, Sykes ha fallat el tir de la victòria, i al temps extra, l'exjugadora de l'Uni, Chelsea Gray, ha anotat 2 tirs lliures decisius, i ja en l'última jugada les gironines també han errat. Per cert que a la banqueta turca hi havia Roberto Íñiguez, que va començar la temporada a la banqueta de Salamanca, ha protestat moltíssim en els últims minuts als àrbitres, s'ha guanyat fins i tot una tècnica, i ha dit al final del partit que ho han passat molt malament. Mersin de Turquia, el terratrèmol els ha afectat, no han pogut entrar en les últimes setmanes, i fins i tot ha comentat que hi havia jugadores que havien arribat a entrenar plorant de tot el que havíem viscut en aquestes últimes setmanes al País Turc.
Derrota dura, de l'Uni Girona en la penúltima jornada de la fase de grups de l'Eurolliga femenina. Tot i això, encara tenen opcions de passar als quarts de final. L'última jornada és un Salamanca-Uni Girona. Per tant, se la juguen a la pista de Perfumeries Avenida. A veure, què necessita, Ballera, l'Uni per passar als quarts de l'Eurolliga?
Doncs molt fàcil, guanyar. És guanyar o guanyar, si perd estarà eliminat, si guanya estarà classificat, perquè li tindria l'haveràs guanyat a l'Avenida, va guanyar 26 a Fontejau a la primera volta, i també als altres rivals en cas que hi hagi un possible triple empat. De fet, es pot donar el cas que, en funció del que facin demà l'Esquio i el Sopron, que són dos dels rivals que estan per sobre de l'Uni ara mateix, que tenen una victòria més, el partit de dimecres, aquest Salamanca-Uni Girona, un clàssic del bàsquet espanyol, sigui una final. Què vull dir? Que qui guanyi avanci i qui perdi se'n vagi al carrer. Una autèntica final. La curiositat és que diumenge, a les 12 del migdia, es juga una altra Salamanca-Uni Girona. En aquest cas, de Lliga.
Sí.
Per tant, hi ha doble enfrontament a Würzburg, en el que serà una setmana calenteta, i maca, fins i tot diria, per l'aficionat de l'Uni Girona. Això sí, la principal preocupació ara és d'ara del tècnic Bernat Canut és l'estat físic de les seves jugadores.
L'esforç d'avui espero que no el paguem, però és evident que anem justes de forces. Avui hi havia una frase d'una jugadora que deia «Estamos eternamente cansadas», no? I això és preocupant per tot el que ve. Necessitem una mica d'oxigen i descansar i recuperar-nos, perquè diumenge ve una batalla forta.
Recordo que a l'Uni ha anat perdent jugadores pel camí, li han marxat, se li han lesionat, com per exemple Irati Echarri de llarga durada, Vinta Drame encara no està recuperada, i per exemple no hi ha fitxat cap recanvi per Irati Echarri. Per tant, té una plantilla molt curta, d'aquí que Bernat Canut digui que estarà al límit.
A veure què passa la setmana que ve, en aquesta finalíssima que tenen a Salamanca a l'Eurolliga. A l'Eurocup també, el Cadí la Seu ha perdut i està pràcticament eliminat als quarts de final de la competició. Ja era històric, avui ho tenia molt complicat, ja ho avisàvem en la prèvia.
Sí, era un premi, i s'ha notat la diferència de nivell contra el Galatasaray, que és un equip construït per jugar a l'Eurolliga. A l'anada a la Seu d'Urgell, les catalanes han perdut de 25, 61 a 86, i això que encara podria estar pitjor, perquè han arribat a perdre de 32. La tornada dimecres de la setmana que ve a Turquia.
Bé, han fet història, que gaudeixin d'aquesta eliminatòria, tot i la derrota d'avui contundent de 25, i que gaudeixin també d'aquest viatge a Turquia i del partit a la pista del Galatasaray la setmana vinent, les jugadores de Jordi Acero. Gràcies, Ballera.
Bona nit.
I les portades amb l'Oriol Jové. Hola, Jové.
Hola. Mira, si anem demà cap al quiosc, trobarem, evidentment, protagonisme del partit clau, decisiu de demà del Manchester United i el Barça. Mundo Deportivo titula Titanico, amb Rashford i Robert Lewandowski a la portada. També són els dos protagonistes de la portada de l'Esportiu, que titula Final potent. L'Esport, de la seva banda, diu el partit de la veritat, el Barça se la juga a Europa. I a les portades dels diaris de Madrid continuen encara amb el xip de dimarts, de la victòria del Madrid contra el Liverpool. L'As, rendint pleitesia a la figura de Vinícius, diu només li falta volar. i el marca a la de Luka Modric. Diu, es renova cada dia.
Molt bé, gràcies, Oriol.
Bona nit.
A descansar, bona nit. Gràcies al Joan Ferrés, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. N'hem parlat tant que tinc unes ganes que arribi el partit de demà a les 9 a Old Trafford. Quins nervis. Demà a les 8 ens hi posarem i ja empalmarem fins a la 1 o fins a quarts de 2 de la matinada. Aquí us esperem amb més ràdio esportiva. Descanseu.
Tu diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit, passen 5 minuts de la 1. Els Mossos continuen investigant si les dues germanes bessones de Sallent, al Bages, que van saltar des del balcó de casa seva, eren víctimes d'assetjament escolar. Recordem que les nenes de 12 anys es van tirar dimarts des d'un tercer pis. Una d'elles va morir, mentre que l'altra està ingressada a l'hospital en estat crític però estable. La policia investiga el cas com un suïcidi perquè va trobar al lloc dels fets dues cartes que elles mateixes havien escrit i també les cadires des d'on s'haurien enfilat per saltar. Tant l'institut on anaven com el Departament d'Educació neguen a RAC1 que les nenes patissin bullying a l'escola, però segons La Vanguardia, alguns familiars de les bessones asseguren que els companys d'institut es burlaven del seu accent argentí, uns insults que s'haurien intensificat quan una d'elles hauria demanat a l'institut que s'hi dirigissin amb un nom de noi. A més, les dues germanes havien atenció psicològica al centre i una d'elles fins i tot l'havien derivat als serveis de salut mental. A banda, els serveis socials també seguien la seva situació familiar. I encara en successos, els dos germans detinguts al Pakistan, que haurien participat en l'assassinat de les noies de Terrassa el mes de maig passat, estaran llibertat a l'estat espanyol. Segons ha pogut saber TV3, són dos dels germans que haurien participat en el crim després que les joves es neguessin a acceptar un matrimoni forçat amb uns cosins. Doncs bé, tots dos haurien tornat a l'estat espanyol i estarien en situació de llibertat. Tot plegat surt a la llum quan precisament aquest dimecres els Mossos i la policia espanyola han detingut a Terrassa el pare de les dues noies. Els agents investiguen si va enganyar-les perquè viatgessin al Pakistan, on les van acabar assassinant. La policia del país va detenir 7 persones, entre elles els dos germans, que ara sabem que són en llibertat a Espanya. El govern espanyol responsabilitza el PP del fet que Vox hagi anunciat que presentarà dilluns vinent una moció de censura contra Pedro Sánchez. Ho farà amb l'exdiputat del Partit Comunista d'Espanya, Ramon Tamames, de 89 anys, com a candidat. La ministra portaveu de la Moncloa, Maria Jesús Montero, creu que és la política dels populars, amb Albert Núñez Feijo al capdavant, la que provoca aquestes actuacions de l'extrema dreta, ho ha dit aquesta nit en una entrevista a la SER.
Fruto de una política de tierra quemada que está practicando la derecha de este país, concretamente el Partido Popular desde el primer día, llamando golpista al presidente, ilegítimo, utilizando la bronca, el ruido, como forma de hacer política sin demostrar ser una oposición de Estado. Yo creo que en el día de hoy el haber interpuesto Vox esa moción de censura se debe en buena parte a la política practicada por el Partido Popular.
Ara bé, si no hi ha sorpreses, el Congrés tornarà a tombar la moció de censura de Vox de dilluns, com ja va passar amb la que el partit d'ultradreta va presentar a finals del 2020. Més coses, els exconsellers de Cultura, Ferran Mascarell i Santi Vila, declararan aquest dijous al Tribunal Superior de Justícia pel judici de Laura Borràs. Els ha convocat la defensa per intentar aconseguir algun testimoni favorable a la líder de Junts, després que aquest dimecres alguns treballadors de la Institució de les Lletres Catalanes hagin assegurat que els contractes de l'amic de Borràs, Isaías Herrero, eren dubtosos des del principi i que ells van avisar la presidenta de Junts que alguna cosa no anava bé, un avís que van reiterar els interventors del Departament de Cultura que sospitaven que els pressupostos presentats eren falsos. I un últim apunt, perquè el Departament de Salut està investigant l'origen d'un brot de gastroenteritis en un càmping de Cambrils que ha afectat més de 500 persones. La majoria són estudiants estrangers que s'estaven al càmping Cambrils Park per unes estades esportives. El brot ja va de baixada després de provocar símptomes lleus i això sí, no ha calgut portar a l'hospital a cap afectat. Tot apunta que l'origen hauria estat l'aigua que hi ha a la instal·lació. I ara els esports amb Joan Camí.
En una nova informació destapada pel diari El Mundo, s'explica que Enríquez Negreira va reclamar diners al Barça, assenyalant la porta a Rossell i Bartomeu després de tants anys de favors prestats. L'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres va enviar un altre burofax amenaçant el Barça, en què va exigir a la cúpula del club que no deixés de pagar-li. Mentrestant, el Barça prepara el partit de demà contra el Manchester United. Els de Xavi intentaran classificar-se per als vuitens de l'Europa League després del 2-2 de l'anada i amb les baixes de Gavi, Pedri i Dembélé. L'eliminatòria es disputarà a partir de les 9 de la nit i es podrà seguir des d'una hora abans a RAC1. Respecte als vuitens de la Lliga de Campions, el Manchester City ha empatat a un a domicili contra el Leipzig i l'Inter de Milà ha superat per 1-0 el Porto. En bàsquet, Pierre Oriol ha fitxat per l'AEK Atenes grec. El pivot català marxa després de no haver pogut consolidar-se les rotacions del bàsquet Girona i signa per l'equip grec fins a final de temporada. Pel que fa a l'Eurolliga femenina, l'Espanyol i Girona ha perdut a la pròrroga per 73-75 davant el Mersin Turk. L'equip gironí necessita guanyar a Salamanca en el darrer partit de la fase regular per continuar la competició. I a la Champions League d'handbol, el Barça s'ha classificat pels quarts com a primer de grup després de guanyar el Pick-Szeged hongarès per 35-25. D'aquesta manera, els blaugranes s'asseguren la tornada al Palau.
I pel que fa al temps, matí de dijous amb ruixats al Pirineu i Prepirineu. A partir del migdia anirem tenint precipitacions a Ponent i al sud que seguiran al llarg de la tarda i al vespre. Al final del dia arribaran a la costa i al prelitoral central i a també a les comarques de Girona, cota de neu de 1.400 a 1.600 metres amb ambient més fred. La nit i matinada de dijous a divendres tindrem una escombrada general de precipitacions amb més cara i ulls que portarà la neu a les valls del Pirineu i al Prepirineu. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
Des d'ara pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
Fàcil, només amb un clic.
Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
Molt ràpid, molt còmode.
Molt RAC1.
Tots som un.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Gràcies, moltes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
Tàrrega!
Sí!
Balaguer!
Sí!
Tarragona!
Sí!
Coll Blanc!
Sí!
Cardedeu!
Sí!
La Bordeta!
Sí!
L'Eixample!
Sí!
Tiana!
Sí!
Reus!
Sí!
Sant Antoni!
Sí!
I gràcies!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
De seguida posarem llum a la foscor. Un moment. No.
Ja ha sortit a la llum la nova cançó de la Shakira, no, amb la Karol G, no?
No, no ha sortit encara.
Però quan sortirà?
No ho sé exactament.
Perquè fa massa dies que no tenim Shakira News, nenes. No, hi ha Shakira News entre vosaltres?
Hi ha Shakira News.
Què passa amb les Shakira News?
No hi ha Shakira.
Però Shakira no diu res, ningú diu res.
No, no, hi ha, no, perquè no tot el dia poden estar generant notícies.
Jo vinc d'un silenci.
No, Celines.
Què passa aquí? És que realment les dones hem de lluitar pels nostres drets universals cada dia.
No.
Ser dona cuqui és complicadíssim.
Tenir notícies de Shakira no és un dret universal.
Com que no?
Home, no.
Qui és tu per dir-nos què són o són o no són els drets universals de les dones?
Home, ho he mirat a la vida.
Un home havies de ser.
Sí, no,
ho veieu, ja, no, nenes? Vull dir, és ara... que això ho hem d'aguantar cada dia.
Ara el problema...
Cada dia de sortir l'home a explicar-nos ara...
Què és el que li convé i què no li convé.
Oh,
no,
home, no, però a mi...
Pesadilla.
Òscar, jo he vist claríssim, tio. Tu calla, no facis l'aliado perquè no surt bé. No es pot fer l'aliat perquè és ser contraliat. Sí, com si vostè ha preguntat: és un dret universal,
sí,
saber notícies de Shakira?
Sí, jo et dic sí. Jo, no. Si no t'he preguntat a tu.
Però és que vostè...
Ja
no...
ho sabem, que és un dret universal.
D'acord, bé.
Claro.
Doncs això, que no és un dret universal. Del que parlarem avui a la competència és del Barça i dels 7 milions d'euros que va pagar a un exàrbitre perquè fes informes, no se sap ben bé de què. Uns informes...
Bueno, diguem, escolta'm, ara oporals... resultarà que us sorprèn, bueno, que en el món del futbol hi hagi coses opaques.
Bueno, opaques, hòstia, sí.
Però el futbol és màgia.
Sí.
I la gràcia de la màgia és no explicar els trucos.
Oh, clar. Sí. Aquí estem parlant de desaparició de milions d'euros que s'haurien pagat a un senyor en connexió amb els àrbitres.
Sí, ara feu-vos el sorpresos. Sí. Ara resulta que hi ha coses estranyes dins del club, sí, que va arribar a fitxar Arthur.
Sí, bueno,
és que va arribar a fitxar Coutinho, és que no us en recordeu?
Però tot és per la màgia, no? De...
Sí, hòstia, i tan màgic. Sí, sí. I Nelson Semedo.
Sí, Semedo.
Semedo, que va costar 35 milions d'euros, sí, eh? El tercer sí que és defensa més car de la història del Barça. Mm. Crec que m'he posat jo més el xandall del Barça que ell.
Aquest senyor.
I no, no el recordo ni... És que no el recordo ni vestit de curt, aquest paio.
I no s'han dut... I no s'han dut 35 milions d'euros, eh? Perquè vostè sé que ens no. recordaria, eh?
Home, i tant.
Parlarem de tot plegat aquí, sí, a la competència.
I ho farem de l'única manera que es pot fer perquè s'entengui una mica, que és que li preguntaré... Farem un experiment avui a la competència. Sí. Li preguntarem a un xat d'intel·ligència artificial.
Buah, sabeu que això és... Bueno,
a veure què ens pot dir.
Jo no m'atreveixo a dir que és el futur, però sí que...
Però ja és el present, eh?
Sí, sí,
no
sí.
No t'atreveixes a dir que és el futur perquè ja és el present.
Està sent perquè... Bueno, jo ja m'estic molt ficat en el tema d'intel·ligència artificial.
Sí, sobretot per fer... Aviam si pots acabar... T'ajuda a acabar la carrera, no?
Bueno, però és que te fa els treballs, eh?
Ja, però de fer els treballs.
Sí. Bueno, tu li dius intel·ligència artificial. Me pots fer un treball que sembli que no he fet jo? Això és important. Has d'anar acotant sobre estructures de la informació a Catalunya al segle XXI.
Perdona, però sí que ha de semblar que l'has fet tu. En tot cas, que no sembli que l'ha fet la intel·ligència artificial. Si li dius que no sembli que l'has fet
bueno,
tu...
Bueno, veus, aquí jo ja he petat, però la intel·ligència no petarà. La intel·ligència
ja
sap.
Ja.
Va amb 12 pila dur, això de...
Bé, doncs escolteu, avui a la...